Avui volem aproximar-nos amb el nostre programa fins a Torroella de Montgrí. A Torroella anem ara mateix perquè allà hi ha el Museu Palau Solterra, un museu germà del que tenim aquí a Palafrugell, que és, en recordem, el Museu de Can Màrio de la Fundació Vilacases. Per saber més coses d'aquest museu, de l'exposició d'estiu, parlem durant uns minutets amb l'adjunta direcció d'art de la Fundació Vilacases, la Natàlia Chocarro. Natàlia, bon dia. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i acompanyar-nos. Ens faràs 5 cèntims d'aquestes noves exposicions i ja que hi som, doncs una mica també per tots els nostres oients parlarem una mica dels diferents museus que teniu la Fundació Vilacases. Concretament a Torroella de Montgrí, al Palau Solterra, què és el que ens porteu a terme a partir d'aquests moments?
Doncs ara al Palau Solterra acabem d'inaugurar tres exposicions temporals dedicades respectivament, en primer lloc a Frank Horvath, un homenatge que li ha volgut retre el president de la Fundació, Antoni Vilacases. L'exposició porta per títol Please Don't Smile. I com us comento, doncs, diguem-ne que per la vinculació que tenen el president i el mateix fotògraf, que ha d'estar, diguem-ne que ara ha fet, ja ha complert els 90 anys, doncs pensàvem que era un moment important de la seva trajectòria per destacar el que ha estat aquesta figura imprescindible amb l'art internacional, amb la fotografia internacional. Frank Horvath és un reconegut fotògraf que va consagrar-se durant els anys 50 i 60 en el gènere de fotografia de moda, contribuint a popularitzar-ne el nom a través de col·laboracions per una llarga llista de revistes en què, diguem-ne, que el gènere va treballar el gènere de la fotografia de moda, però, diguem-ne, centrant-se en el que havia estat el que ell ja coneixia, que era el fotoperiodisme, és a dir, que d'alguna manera va innovar en aquesta disciplina artística. Com us deia, aquesta mostra ha estat ideada i dirigida pel mateix president de la Fundació, Antoni Vilacases, i el mateix Frank Horvath, és a dir, que han treballat a quatre mans per poder presentar-nos aquesta exposició que està, diguem-ne, que es distribueix en 5 àmbits expositius i que repassa tot el que és la dilatadíssima i extensa trajectòria d'aquest fotògraf italià.
M'has dit 90 anys?
90 anys.
I encara treballa?
I encara treballa, sí, encara treballa. Malauradament no ens va poder acompanyar a la inauguració, doncs perquè està delicat de salut, però el que hem intentat nosaltres doncs, és no només destacar aquest vessant, diguem-ne, de la moda, que és el que li va donar nom, perquè són, diguem-ne, treballs que es van publicar en revistes molt i molt prestigioses, sinó que hem intentat doncs, destacar altres aspectes d'aquest fotògraf que va treballar diferents gèneres fotogràfics.
Per què destacava, sobretot? Per què les fotografies de moda podien destacar per sobre de les altres?
Perquè, d'alguna manera, li va donar, diguem-ne, va intentar atorgar una mirada més basada, més centrada en el que era el fotoperiodisme. És a dir, són fotografies de moda que creen, diguem-ne, una dificultat a l'hora de saber si es tracta d'una fotografia de moda o de fotoperiodisme que ell, d'alguna manera, ha pogut atrapar el vol en el carrer, en les diferents ciutats que ell va visitar i que va treballar. En aquest sentit, jo penso que és un fotògraf doncs, que té una capacitat creativa molt i molt extensa que ha sabut donar-li la volta en tot el que és la fotografia de moda i el que hem intentat és, diguem-ne, sí, presentar aquest vessant de l'artista, però també doncs, diguem-ne, donar una visió més general del tot el que ha estat, com us deia, aquesta extensíssima trajectòria.
Qui ha fet la selecció? El mateix president?
El mateix Frank Horvath. La selecció l'ha fet ell, una curada selecció, evidentment amb el vistiplau del president, i són una vuitantena d'obres, algunes de la darrera època amb color, però ja et dic, principalment són fotografies en blanc i negre que ens traslladen doncs, a moments de la història recent del que ha estat Europa, perquè no oblidem que aquestes fotografies estan fetes en diferents ciutats on ell tenia aquests encàrrecs fotogràfics.
Molt bé, doncs és una de les tres exposicions, no?, que heu inaugurat.
Sí, és una de les tres exposicions, aquest homenatge a Frank Horvath. De fet, també cal recordar que si l'Antoni Vilacases ara, diguem-ne, va pensar en la possibilitat de retre-li un homenatge al fotògraf italià, és perquè a la dècada dels 2000, en el 2002 concretament, quan nosaltres vam inaugurar els espais Volar a l'Eixample de Barcelona, l'havia conegut mesos abans, i li va demanar un homenatge a Catalunya. És a dir, a partir de diferents viatges que va fer l'artista, doncs va retratar la Catalunya que ell va trobar. Però és veritat que ell és nascut a Basia, que és, ara és Itàlia, bueno, és Itàlia però ara és l'antiga ara és Croàcia. Uh-huh. I en aquest sentit, diguem-ne que és un home molt políglota, que s'ha mogut en diferents ciutats, i aquest vessant, diguem-ne, aquesta diversitat cultural que ell va anar gestant al llarg de la seva vida, la va poder captar en el que és Catalunya, les Terres de l'Ebre, la ciutat de Barcelona, Girona, el Caijueu. És a dir, va intentar oferir una visió molt àmplia i molt personal del que per a ell eren els punts més rellevants del nostre país.
Palau Solterra és especialitzat en fotografia, oi? Porteu fotografia i prou.
Sí, fotografia contemporània. També és veritat que de les tres disciplines que treballa la Fundació Vilacases en les diferents seus, és la única col·lecció que és nacional i internacional. És a dir, que hi ha noms d'artistes espanyols i d'artistes internacionals. Aquesta va ser, diguem-ne, una iniciativa, com us dic, es va al Palau Solterra. En un principi va ser un museu adreçat a la presentació de tot el que era el fons Vilacases, i amb el temps aquesta col·lecció es va anar distribuint en diferents seus, com ara podem veure. En aquest cas, el Museu Palau Solterra, diguem-ne que és una col·lecció d'un nivell altíssim de qualitat fotogràfica, que mereix molt, diguem-ne, la visita, perquè un pot trobar des de tots els grans fotògrafs catalans fins a, com us comentava, autors espanyols i internacionals. És una col·lecció molt i molt àmplia del que s'està fent. D'alguna manera és una radiografia de la fotografia dels nostres dies.
Parlem amb Natàlia Xocarro, junta a la direcció d'art de la Fundació Vilacases. Aquesta és l'exposició, podríem dir, la més important de les que hi ha, però n'hi ha altres que complementen el que és una bona visita al Palau Solterra de Torroella de Montgrí, oi?
Sí, a veure, en segon lloc, jo penso que les tres són molt importants perquè ens ofereixen diferents mirades de la fotografia des de diferents punts de vista. La segona és Carles Fonseré, relat cartogràfic, una exposició comissariada per Mercè Vila i per mi mateixa. És l'exposició cluenda del que ha estat l'any Fonseré, iniciat el 2016, que el que ha intentat, diguem-ne, aquesta commemoració, que ha estat comissariada per Ricard Planas i Núria Ferrius, és posar l'accent en el vessant fotoperiodístic de Carles Fonseré. És a dir, fins ara, i és indiscutible que és el gran cartellista de la Guerra Civil espanyola, però Carles Fonseré és molt més que tot això. Tinguem en compte que és un artista de dilatada trajectòria en diferents vessants, com va ser fotògraf, pintor, cartellista, escenògraf, dibuixant de còmic, escriptor, és a dir, que no hi ha res que deixés, perquè hem de pensar que per Carles Fonseré l'art no era una finalitat, sinó que era una manera de conèixer el seu entorn. I en aquesta curiositat, en aquest tarannà tafaner que ell tenia, doncs el va portar a provar en nombrosíssimes disciplines artístiques que li van permetre doncs, conèixer el seu entorn i a la vegada també conèixer a si mateix. Relat cartogràfic és una exposició que compta amb 47 fotografies que es troben a l'arxiu del Pla de l'Estany, que és on està tot el fons de l'artista, i el que són les obres que va realitzar l'any 1963, quan ell ja estava establert als Estats Units, i des dels Estats Units fa per encàrrec, perquè té la idea de fer uns fotollibres amb el Premi Nobel Camilo José Cela, i en aquest sentit fan un projecte des de la paraula de Cela i la fotografia de Carles Fonseré, hi havia doncs, diguem-ne, aquest projecte de tirar endavant aquests tres fotollibres de tres ciutats europees, París, Roma i Londres. Finalment aquest projecte no es va materialitzar, però el que nosaltres avui presentem doncs, són aquesta selecció d'imatges, de 47 peces, que ens parlen d'aquesta ciutat de Londres que havia estat devastada en la Segona Guerra Mundial, però que en aquell moment deixa enrere el període victorià i s'obre el que és la modernitat. És a dir, és la ciutat que viu aquella ebullició de modernitat, que és l'avançada del maig del 68.
Home, Londres dels anys 60, als principis dels anys 60, havia de ser una ciutat preciosa per viure-hi, segurament.
Sí, i ell d'alguna manera doncs, va intentar retratar aquesta ciutat que diguem-ne que era efervescent i que s'obria i que volia deixar enrere tot aquest període més, diguem-ne, de tancament per això, no? Pels grups de música, per les avantguardes, per la fotografia, és a dir, que era en una ciutat que en aquest que era potser la ciutat més que desprenia més modernitat del panorama d'aquell moment a Europa.
Molt bé, jo t'he dit això de la importància, perquè encara tenim amb el subconscient la mania que si llegim dos noms catalans i un d'internacional, sempre ens pensem que la internacional deu ser més important.
Sí, aquesta és una tendència, em sembla que és pròpia...
Em sap greu, eh? Me disculpo.
No, és una tendència de tots, eh? Vull dir que al final sempre ens costa molt reconèixer l'excel·lent nivell fotogràfic que hi ha al país, que per mi és certament... insuperable en aquest sentit. És veritat també que sí que a vegades doncs manca, no? per part de les institucions més recolzament a l'art del país, per part de les administracions, vull dir, però els artistes hi són perquè hi ha un potencial extensíssim i precisament la fotografia ara està en un moment molt i molt interessant. Tinguem en compte que ara hi ha moltes fires especialitzades en fotografia i que és un llenguatge que ja per fi ja està considerat, ja té el nivell de a l'alçada, òbviament, de la pintura, de l'escultura. Això va trigar força a entendre's d'aquesta manera, però ara tenim la sort que podem disfrutar de fotografia i cada vegada en tenim, doncs, com us deia, fires, galeries d'art especialitzades en fotografia, i ho hem d'aprofitar perquè al final la fotografia, la documentalista o l'artista o la més artística, ens estan parlant del món contemporani, del món que ens envolta.
Com que a Palafrugell tenim molts entesos, i molt bon entesos en fotografia, seguirem parlant d'aquestes exposicions, la tercera de les que ens porteu a terme, des d'aquest passat dissabte, i totes tres fins a finals del mes de novembre d'aquest 2018.
Sí, el 25 de novembre, exacte.
Jordi Guillomet i Mònica Rosselló, oi?
Sí, aquests dos artistes, tàndem d'artistes, també... amb una qualitat excel·lent, ens presenten l'exposició La vista renúncia, que planteja, diguem-ne que és un projecte que acull dues propostes diferents, d'una banda l'armari de l'arquitecte, una proposta elaborada el 1996 i que ara han volgut recuperar, i arquigrafies. Dos plantejaments que, tot i distanciar-se cronològicament per gairebé 20 anys, estableixen un interessant diàleg amb el llenguatge arquitectònic com a eix vertebrador. Jo penso que l'exposició, diguem-ne que parteixen, la idea és partir dels objectes quotidians de diferents arquitectes i a partir d'aquí creen una abstracció arquitectònica. El resultat és meravellós, vull dir que és d'una subtilesa, és una exposició, diguem-ne, que també té algun component lúdic i que permet, doncs, introduir-nos en el que és aquest espai més íntim del que són els arquitectes del país.
Tres exposicions que podem visitar al Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí de les 5 de la tarda a 8:45 del vespre, de dimarts a diumenge. Recordem que l'horari és diferent del que tenim aquí al Museu de Can Màriu de Palafrugell, que és de 11 del matí a 2:45 de la tarda, i de 6:45 de la tarda a 8:45 del vespre. Molt bé, i ja que et tenim aquí, doncs m'agradaria, si encara tens per estar amb nosaltres, perquè t'estem robant un munt de temps amb aquest matí i sabem que vas molt enfeinada, Natàlia, parla'ns una mica del que podem veure de manera més resumida, òbviament, els altres tres museus que té la Fundació Vilacases, els dos de Barcelona, i òbviament, fa poc que em vàrem presentar també les exposicions aquí de Palafrugell. Què podem veure a Barcelona, si vols?
A Barcelona vam inaugurar dijous passat tres exposicions temporals. La primera dedicada a Joan Pere Viladecans, un artista de renom aquí a casa nostra, que ens presenta una exposició molt i molt interessant vinculada al món de la ciència. És a dir, que diguem-ne que ha fet un pas endavant i ha investigat diguem-ne una malaltia que ell havia descobert a través d'un llibre de Poe, i a partir d'aquí, doncs, es desenvolupa tot un projecte artístic on, com us comento, vincula a diferents especialistes del món de la medicina per parlar d'aquesta, diguem-ne, associació art i ciència que, recordem, sovint havia anat molt de la mà. De fet, cada vegada més trobem, doncs, la necessitat de que la ciència formi part de l'art i viceversa, perquè una cosa sense l'altra, doncs, sembla que queda coixa, i entre les dues, diguem-ne, disciplines artístiques, doncs una alimenta l'altra, i pensem que aquest és un treball, com us deia, a més coincideix l'exposició de Joan Pere Viladecans amb la seva primera mostra a l'Escola Llotja de Barcelona, i va ser una exposició de com, és el, fa 50 anys d'aquesta mostra, per tant l'artista està especialment, diguem-ne, feliç de poder celebrar aquesta mostra amb nosaltres als Espais Volar. En segon lloc, hi ha una segona exposició d'un treball d'un artista de les Borges Blanques, que és Gregori Iglesias, un pintor expressionista, un pintor que pinta des de dins, amb l'ànima, i que, en combinació amb una fotògrafa, que és Sabela Eiris, han fet, diguem-ne, un treball en relació als camps de concentració alemanys. No és tant que vulguin partir del drama que va suposar l'Holocaust, sinó, d'alguna manera, l'exposició que es titula Sobre los mismos pasos, d'alguna manera entenen que aquests fets tan dramàtics continuem visquent-los avui en dia, doncs, per exemple, amb el drama del Mediterrani, amb els immigrants, com Europa, d'alguna manera, està intentant resoldre tots aquests problemes diaris, però que doncs, sembla que hi hagi molta feina a fer, i que cal que els diferents països que formen part d'aquesta comunitat europea doncs, posin molt de la seva part.
Em penso que ho tenim clar, eh?
Sí, i el projecte és que, bueno, també és un projecte perquè és un projecte entre pintura, instal·lació, a més hi ha una de les sales que està, diguem-ne, tot al terra, hi ha més de 500 dibuixos originals de Gregori Iglesias, que es poden trepitjar, vull dir que ja els ha fet amb aquesta idea, d'alguna manera, doncs, això, trepitgem el que som, trepitgem el que som, la història continua, i la tecnologia, perquè aquest projecte parteix del camp militar, del complex militar de Peenemünde, on els alemanys investigaven els coets de llarga distància, els famosos V2, amb un enginyer com és Von Braun, un enginyer que recordem com són les coses, que aquests coets de llarga distància, doncs, per voluntat del mateix Hitler, no va poder avançar, però en acabar la Guerra Civil, Von Braun va treballar pels americans i és el que investiga el coet, aconsegueix que el coet, diguem-ne, que transborda l'Apollo 11 arribi a la Lluna. És a dir que també sembla un fet paradigmàtic, no? Perquè per una banda ell investiga uns coets, doncs, per acabar amb les vides humanes, i continua la seva trajectòria treballant pels americans, doncs, perquè el que és la ciència, el coneixement, la tecnologia avanci dins el que és la història de la pròpia humanitat.
Mal de cap dels científics durant molts anys, aquest. I la veritat és que així ha continuat sempre. Aquestes són les exposicions al Volart. Si vols, fem un petit resum del que podem veure a la resta de, de museus de la Fundació.
A Volart també em deixava la tercera
proposta. M'he avançat.
Sí, la tercera proposta és una exposició col·lectiva del programa Itinerar. Aquest programa el vam iniciar l'any 2015, doncs per d'alguna manera establir sinergies amb centres d'arreu del territori català i poder atorgar un major recorregut als artistes que formen part de la Fundació Vilacases. És a dir, d'alguns autors comptem amb un conjunt d'obres i ens permet doncs, celebrar exposicions amb centres del territori, que és una, diguem-ne, jo crec que és una excel·lent forma d'establir doncs, contactes amb d'altres centres perquè col·laborant i treballant plegats doncs, sumem els esforços que s'estan fent des de les diferents institucions del país.
Doncs ja ho sabeu, és una de les propostes per si podeu anar fins a Barcelona i perdre's durant una bona estona amb aquest, un dels quatre museus de la Fundació Vilacases, l'Espais Volart. L'altre que hi ha a Barcelona és el Museu de Can Framis.
El Museu Can Framis, sí. El Museu Can Framis doncs, es pot visitar una col·lecció de més de 400 pintures representatives del que ha estat l'art contemporani català des de la dècada dels 60 fins a l'actualitat, tot i que posem l'accent en l'art que s'està fent en l'actualitat, un recorregut que et permet descobrir des del primer moviment d'avantguarda després de la Guerra Civil, que és el 10 al 7, doncs passant per tots els artistes catalans com Ràfols Casamada, Pijoan, Plensa, i artistes molt més joves que estan treballant en l'actualitat. De fet, aquest museu, a banda de les adquisicions que va fent la Fundació Vilacases, a través dels premis també, diguem-ne, que donem veu a autors no representats. I pensem que, diguem-ne, que els premis precisament és una plataforma que ens permet conèixer noves propostes artístiques. Vull dir que això és molt necessari, està obert, està molt pendents de tot allò que s'està fent al país, i que aquesta col·lecció doncs s'apropi molt més al que és la realitat del moment, la realitat del nostre país.
Mm-hmm. Què més hi tenim?
A Can Màrio tenim... A Can Màrio també necessiteu que us comenti que hi ha...
No, comenta, si m'ho vols recordar, i prou, perquè nosaltres ja ho anem fent de fet de manera habitual.
Doncs, sí, però... A Can Framis ara inaugurarem les noves temporals d'estiu, que són dues propostes que venim fent des de fa forces anys. Per un costat, el Premi Internacional de Dibuix Ingla de Guillot, on la Fundació, diguem-ne, que contribueix amb la dotació econòmica del premi, però presentem les obres seleccionades i diguem-ne que li donem l'obra finalista és la que rep doncs aquesta dotació econòmica i passa a formar part de la mateixa Ingla de Guillot. I d'altra banda tenim Patrim és una exposició de les obres que adquireix la Universitat de Barcelona en els artistes de quart del darrer curs de Belles Arts. Es fa una exposició a la mateixa universitat que es titula Sense Títol, i diguem-ne, hi ha una multidisciplinitat d'estils artístics, doncs la mateixa universitat en selecciona una tria. I aquesta tria precisament és la que nosaltres presentem el mes de juliol al Museu Can Framis. Clar, són diguem-ne, una mirada molt heterogènia, perquè des d'instal·lacions, escultura, fotografia... Però això, diguem-ne, que nosaltres el considerem molt, molt important treballar, diguem-ne, amb les universitats. Aquest és un projecte amb la Universitat de Barcelona, també en tenim un altre amb l'Escola de Disseny i Enginyeria Elisava, que precisament ara, a les façanes laterals del Museu Can Framis, doncs s'han fet unes instal·lacions d'aquests estudiants del màster de fotografia d'Elisava, que treballen durant dues setmanes en relació a l'arquitectura, el cos i la llum. I del resultat, aquestes fotografies passen a ocupar a diferents espais de la façana. Vull dir que és, diguem-ne, com una exposició que convida a entrar per descobrir els artistes en els quals els fotògrafs s'han inspirat a l'hora de fer aquests treballs.
El Museu de Can Framis és el darrer que va entrar a formar part de la família,
sí,
oi?
Sí.
És el més nou.
És el més nou, és del 2009, és un projecte de base arquitectes que ha estat premiat al Premi Ciutat de Barcelona, finalista del Premi Rosa Barba. Com sabeu, és una antiga fàbrica de llana, rehabilitat, es van poder, diguem-ne, rehabilitar aquestes dues naus laterals. És cert que l'arquitectura estava molt malmesa, i Jordi Badia, de Base Arquitectes, el que va fer és edificar una tercera nau, que és la que permet l'itinerari intern del visitant a dins del museu.
Molt bé.
Més de 4.000 metres quadrats, el jardí també forma part d'aquest conjunt, i en definitiva és un petit oasi a tot el que és aquesta construcció de ciment que és el 22 arroba en l'actualitat, amb edificis d'arquitectes internacionals, però aquest espai en concret envoltat d'aquest jardí, diguem-ne que és com pues això, un petit oasi enmig de tot el que és el...
Ja fas venir ganes de visitar-lo.
Sí, sí, perquè jo crec que hi ha pocs espais ara a Barcelona que un pugui estar llegint, no? Hi ha pollancres, hi ha molta vegetació, és un espai que convida a poder seure en un banc tranquil·lament, no? En silenci, i bueno, que és un espai doncs molt i molt agraït.
Doncs vinga, ja me pots guardar un pollancre que vinc. Que tinc un llibre sobre la Barcelona del segle VIII, ara que l'estic llegint, i igual aniria bé. El Museu Can Màrio de Palafrugell és el darrer que ens queda, ja òbviament en parlem molt sovint, i vam parlar ara fa poc de les inauguracions amb la seva col·lecció permanent d'escultura contemporània i les exposicions temporals, que són diverses, d'escultura, sempre recordem, amb la Cristina Batllori, una exposició de diversos artistes, i també una tercera exposició. Sempre anar canviant, però mantenint aquest compromís premis amb les bones peces, amb la bona escultura. Com sempre, crec recordar que ho vas comentar tu, és també donar un impuls amb aquestes exposicions, com per exemple la Cristina Batllori, no?
Sí, la Cristina Batllori presenta l'exposició Ànima precisament a la Sala Empordà, aquest espai que nosaltres adrecem al que és l'art local, perquè pensem que és importantíssim doncs, que aquests autors tinguin presència. A la Sala Gran presentem la selecció de les escultures del Premi d'Escultura 2018. I després el Libertícer és un projecte que s'integra dins del Terralab, un projecte que va guanyar el Premi Lluís Carulla en el 2016 i que compta amb el recolzament de la Generalitat de Catalunya, que ara ha presentat la seva quarta exposició, però que que es desenvoluparà fins a recórrer diferents parts del territori amb un total de 10 propostes expositives.
Molt bé, doncs Natàlia Chocarro, que ens ha acompanyat amb aquest matí a la nostra sintonia, Junta de Direcció d'Art de la Fundació Vilacases. Havia comptat 10 minuts 12 i portem 26 minuts en xerrant, però és que, sí, tant, és que em passaria hores xerrant també d'art i xerrant amb tu. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Alguna cosa més que ens volguessis comentar?
Doncs no, també comentar-vos que sí, que cada una d'aquestes exposicions temporals compta amb un seguit d'activitats en paral·lel, molt interessant, per exemple, de Frank Horvat, l'Àlex Susana, que ha escrit el text del catàleg, doncs farà tota aquesta informació, la teniu a la web, perquè en fem un munt d'activitats per aquest estiu, tant als espais de l'Empordà com en el mes de juliol aquí a Barcelona. De fet, aquesta setmana vinent, avui, per exemple, presentem Opinió aquí de l'Art, que és una trobada entre Josep Ramoneda i, en aquest cas, Joan Pere Viladecans, que parlen amb el públic assistent sobre l'exposició, sobre, diguem-ne, tot el que és l'univers d'aquest artista que ara, precisament, celebra el 50è aniversari de la seva primera mostra a Barcelona.
Natàlia, moltíssimes gràcies i fins a la propera. Recordo que podeu visitar fundaciovilacases.com per més informació sobre aquesta i totes les exposicions de les quatre seus de la Fundació Vilacases. Gràcies, bon dia.
Gràcies a vosaltres, bon dia.